Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Hi ha gent que ho està passant bastant malament. Aquest és el bany de realitat que ha posat sobre la taula el tinent d'alcaldia d'Economia, el juntaire Carles Brugueroles, durant l'aprovació d'aquest dijous del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat. Un full de ruta per reduir les desigualtats socioeconòmiques d'un dels municipis més rics del país. Tot i que Sant Cugat presenta dades macroeconòmiques bones i un atur estructural més baix que ciutats de l'entorn, situant-se al 5%, l'Ajuntament vol aplicar polítiques públiques per afrontar els canvis socials i tecnològics que donin més i millors oportunitats de treball a les persones que trepitgen Sant Cugat. Un 55,5% de l'atur de Sant Cugat té rostre de dona i en el 45% dels casos la desocupació és de llarga durada. De fet, la fotografia genèrica de l'atur local indica que el 62% de les persones sense feina tenen més de 45 anys, segons les dades del Mercat de Treball d'octubre. Ser dona, no treballar des de fa més d'un any i superar aquest llindar d'edat és la realitat que Wise People ha posat sobre la taula en el marc de l'aprovació del Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat de la ciutat. El president de l'entitat, Francesc Castanyer, ha afirmat que aquest col·lectiu social té en el seu entorn diverses persones en situació d'atur i ha reclamat accions immediates per a una feminització de l'atur que creix quan se superen els 45 anys. Moviments tímids al tauler de joc per urbanitzar el sector nord del barri de les Bobines de Valldoreix. L'oposició ha tornat a frenar la modificació pressupostària de 198.000 euros que havia de permetre contractar la redacció del projecte i la direcció d'obra. Per a l'executiu descentralitzat, aquest pas és necessari per poder presentar la informació al veïnat afectat, que hauria d'afrontar contribucions especials i expropiacions. L'oposició s'alinea així amb veïns de la zona que han assistit a la Junta de Veïns d'aquest dijous per expressar els seus dubtes al respecte i per reclamar més informació i participació ciutadana abans de mobilitzar els comptes. L'Esbart Sant Cugat posarà punt final a la commemoració del seu 50è aniversari amb un espectacle especial al Teatre Auditori. La proposta, que vol ser un recorregut per la història i l'evolució de l'entitat, comptarà amb la participació de més de 120 balladors, entre els quals hi haurà nombrosos exballadors i exballadores que han marcat el rumb al llarg d'aquestes 5 dècades. L'actuació serà el dissabte 20 de desembre a les 7 de la tarda al Teatre Auditori.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici de la segona hora i anem al Servei Català de Trànsit per saber quina és la situació a aquesta hora de la tarda. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària, sobretot a l'extrem nord de Barcelona, bàsicament perquè hi ha hagut un accident al nus de la Trinitat i això està afectant a totes les vies que enllacen amb aquest nus de la Trinitat. Per exemple, autopista C58 i la C33, les dues autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, amb aturades d'uns 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i aquest nus de la Trinitat. De fet, també afecta la C17, amb retencions d'un parell de quilòmetres des de Montcada i Reixac fins a la Meridiana. Una altra via que es veu afectada, venint des del Maresme cap a Barcelona, la Pota Nord, la B20, amb aturades de gairebé 3 quilòmetres, gairebé des de Badalona i fins i tot la Ronda Litoral es veu afectada amb retencions de més de 4 quilòmetres entre Sant Adrià i el nus de la Trinitat. A banda d'aquests problemes, a l'extrem nord de Barcelona, destaquem l'autopista AP7 amb aturades d'un parell de quilòmetres a Santa Perpètua en direcció sud a causa d'un accident i també es comença a carregar el tram sud de l'autopista AP7 entre la zona de Martorell i Gelida en sentit Tarragona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La cantant badalonina R&B presenta El Disparo, el seu segon tema, una balada poderosa que combina la emotivitat del pop amb un aire western i una sinceritat desarmant. Inspirada en una experiència personal marcada per una ruptura i un secret dolorós, R&B transforma el seu patiment en una peça plena d'introspecció, força i vulnerabilitat. Marxem fins a Badalona per parlar amb R&B, nom artístic de la cantant badalonina Noelia Villar i la nostra companya, l'Anna Clarà. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí a R&B. Què tal, Laren? Com estàs?
Molt bé, estic molt bé.
Abans de començar, però, anem a escoltar un fragment del Disparo, de la teva nova cançó.
Disparo con el arma que le dejé, me robó lo bueno que había en mí. Ahora estás volando con las alas que me quitó. Ahora estás brillando con la luz que me robó.
Aren, com va néixer El Disparo i en quin moment de la teva vida vas decidir escriure-ho?
Bueno, doncs El Disparo neix d'un moment molt dur, un moment posterior a una ruptura, que la veritat doncs neix des d'estar superperduda, des d'estar superdolguda. És una cançó molt sincera, amb molt, bueno, fa com pena no dir-ho, però bueno, sí, amb molt de dolor és el que hi ha. I bueno, neix a partir d'això, de jo necessitar dir-ho, no saber on dir-ho. El Disparo al final és un... és com el resultat de moltíssims intents d'escriure una cançó. És un recull de tot de notes que jo anava escrivint en aquest moment, que al final doncs, van sortir d'aquesta forma. I la veritat que va servir doncs, per tancar aquest cercle que jo necessitava, com aquest cercle que necessitava jo sanar. Sí, mm-hmm. Sí.
A la cançó parles d'un secret que mai vas voler ser. Què significa per tu aquesta frase?
Doncs bé, aquesta frase és bastant dura. La veritat que no ho ressalto d'aquesta relació, però bueno, sí que al final és un fet que va haver-hi, que és inevitable, i és que jo... és una relació que jo tenia amb una noia, llavors jo sempre és algo que mai he volgut tancar, i tot i que jo mai puc, ni vaig voler en cap moment com obligar a ningú a fer aquesta passa i explicar alguna cosa com tan íntim i com tan personal, mm-hmm, que trobo, que és, tot i que jo no vaig voler, doncs al final em vaig veure en aquesta situació, no de demanar-ho, sinó doncs de viure-hi dins d'aquest secret que jo mai havia volgut ser, que jo sempre havia volgut cridar els quatre vents, que també no va ser determinant, però també doncs va ser una de les coses que em va fer anar com sentint més petita i més tancada.
Clar. El tema, de fet, comença amb àudios de la teva exparella. Per què vas decidir incloure aquest element tan íntim?
Doncs mira, tot neix de que aquesta cançó forma part també d'una activitat, d'una escola, i sí, jo estava en aquell moment estudiant a l'escola MUVA d'aquí de Badalona, i formava part d'un projecte i doncs tothom abans de les cançons les presentava, explicava la història, i tot i que sembli contradictori per el que estic fent ara, no? Doncs a mi explicar aquestes coses al final, no sé, em semblava molt íntim, mm-hmm, i em suposava massa, i vaig dir, doncs mira, jo en comptes de presentar i explicar, què millor, no?, que posar uns àudios que jo trobava que identificaven i recollien molt bé el resum que havia sigut per mi aquesta relació. I en aquell moment ho vaig fer servir com per aquest treball d'escola, però després vaig dir, no, si jo...
Va acabar resultant.
Dia, exacte, si algun dia ha de sortir aquesta cançó a la llum, això ha de formar part, perquè a part trobo que de primeres, en el moment que escoltes, doncs et posa en dos segons, et posa en situació del que és, del que escoltaràs, i ja doncs t'introdueix una miqueta en el mood de la cançó, també.
I la teva exparella n'és conscient... d'això?
No. A veure, cal recalcar que aquests àudios no són gravats per ella. Mm-hmm. O sigui, jo li vaig dir a una amiga meva, tinc aquests missatges...
Vale, és a dir, no és la seva veu.
No, mm-hmm, no, perquè si no sí que em posaria en algun problema legal. No, sí, sé, tampoc volia com que fos tant, ja et dic. Jo en cap moment com vull com destapar ningú, ni en cap moment doncs vull ficar-me en coses on no em toquen. Llavors vaig dir, jo tinc això, necessito una manera artística de representar això. Mm-hmm. Li vaig dir, grava'm aquests àudios... i amb això, a veure jo què faig.
Què
ja
faig?
Li vaig posar com una mica doncs, l'efecte de que era per mòbil i tot, però no és ella. Això sí que cal recalcar-ho.
I com va ser el procés emocional de convertir una experiència al final real en una cançó?
Doncs va ser un procés molt, molt sanador, molt dur i molt sanador alhora, Ja et dic que ho portava molt de temps, com que necessitava, tenia una necessitat de dir, d'expressar, escrivia molt, tampoc sentia, tot i que sí, he tingut gent, però ja et dic, a mi no m'agrada com explicar aquestes coses, no sabia com, on dir-les, com canalitzar-les, tenia molts, molts fronts oberts. I al final, doncs, un dia, de tots aquests apunts que tenia, jo anava caminant pel carrer i vaig començar a escriure, com que em va sortir sol gairebé, tot del tirón. I jo crec que és això, que és un resultat de molts intents d'escriure una cançó, que jo pensava, això no m'agrada, això no m'agrada, això... No? I un dia va sortir ja feta.
I quant temps vas dedicar-li, més o menys, en total?
Ostres, doncs clar, en total va ser com un dia. És a dir, jo...
Un dia per tota per la cançó.
Clar, pel que et dic, és a dir, jo un dia estava a classe de guitarra, el meu professor, que alhora ha sigut el productor de la cançó, vam parlar com d'una roda d'acords, a veure com podíem fer, com per crear la meva primera cançó. Jo no hi pensava en aquell moment en això, i al sortir de la classe, és com que amb allò que m'anava sonant al cap, va ser com al final un recull de frases que jo tenia escrites i vaig dir, és esto, vull dir, ja està.
Definitiu, no vas tenir cap mena de dubte.
Cap ni un.
El Disparo té un aire, diguéssim, western, no? D'on ve aquesta inspiració estètica i sonora?
Doncs mira, la veritat és que no en tinc ni idea. En el seu moment no era l'objectiu, ja et dic, jo estava preparant aquesta cançó com per part d'una feina d'escola i doncs amb el Lalo López, amb el productor i que alhora era el meu professor de guitarra, ens vam presentar el dia de l'audició i jo vaig confiar en ell i vaig dir, bueno, tu m'acompanyaràs amb la guitarra. Vaig pensar, me fio completament. Llavors jo anava cantant i anava escoltant i vaig dir, perfecto, m'agrada. Exacte, i a partir d'aquí sí que doncs vam començar com a tirar i a desenvolupar una mica més, ja et dic, jo confiant completament.
Plenament.
Exacte.
I què volies que el públic sentís en escoltar els primers segons de la cançó?
Doncs jo el que buscava és això, que et posés una mica en situació. El primer o el segon àudio ja trobo, bueno, almenys per mi personalment, sobretot perquè ho he viscut, em semblen com frases bastant dures i trobo que també d'una manera o una altra, en una forma o en una altra, tothom s'ha sentit identificat en aquesta situació. Llavors jo trobo que els àudios el que et fan és que et connecten directament tant amb la cançó com que empatitzes directament també amb la persona que l'escolta, perquè dius, ostres, a mi també m'ha passat, no? I a mi al final, com a espectadora i com a persona que consumeix moltes cançons també, el que m'agrada i el que més m'agrada i em crida l'atenció a les cançons és dir, sóc jo, m'ha passat a mi.
O sigui, representar-te.
Exacte.
Com definiries ara mateix el so d'R&B en aquest moment de la teva vida?
En aquest moment? Això és una miqueta complicat. No sé si algun dia ho arribaré a trobar, però en aquest moment a mi el que m'agrada i en el que em vull basar i el que vull construir és tirar una miqueta per l'R&B i el soul. El que sí que és veritat que hi ha una cosa estètica, amb el llenguatge, no ho acabo de trobar encara, que si començo a escriure, l'estil canvia totalment diferent. O sigui, si escric, per exemple, en català, doncs surt un estil com més pop, molt més diferent, i potser ara el que vull buscar una miqueta és començar a composar des de la part instrumental per a veure si a través d'aquest so puc escriure. Falta trobar què és el que li dono més importància, si a la música o a la lletra. No
clar.
Sé.
Aquest és el teu segon llançament, crec.
Sí.
Quines diferències hi ha entre aquest segon i el primer?
Ostres, doncs mira, dels dos temes que he tret, la veritat és que són completament diferents. De fet, aquesta cançó, El Disparo, és la primera cançó que jo vaig fer. L'únic que he decidit doncs, treure primer aquesta última, que era Cor al mar, i doncs són el yin i el yang, bàsicament. El Disparo és en com estava jo al principi, quan vaig començar a escriure, quan vaig començar com a donar peu a aquest projecte. I Cor al mar no té res a veure, és com Després de la tormenta, vull dir, és tot el contrari, és una cançó alegre, és una cançó que parla d'amor, el sol després de la tormenta, sí. Clarament, sí, són, crec que de tots els temes que tinc, els dos més oposats.
De fet, si no vaig errada, si no em corregeixes, tu ara mateix ja tens cançons fetes,
sí.
No? Quantes tens?
Ara mateix tinc 7, l'únic que les vull anar traient poc a poc. Sí.
I et sents més lliure artísticament ara que als inicis del teu projecte?
Sí, pel que fa a so, crec que ara també tinc com una miqueta més clar cap on vull tirar el meu so, cap on vull encaminar com el meu estil musical, però sí que és veritat que al moment en què t'exposes d'aquesta manera, amb aquestes lletres, amb aquests àudios...
Clar, és obrir-te en canal,
clar,
al final.
Llavors, això, lliure sí, sí, perquè em sento lliure de fer-ho, però es fa una miqueta amb por, no et mentiré, es fa amb por, però es fa. És a dir, al final exposar-te d'aquesta manera, clar. Sí, ningú em para, però bueno, és jo també veure fins a on puc posar-me jo en aquest punt d'exposició.
I quin paper juga la vulnerabilitat en la teva música?
Ui, tot. Jo crec que sense això no hi hauria cap cançó, la veritat. Sí, sí. De fet, és com una part que jo, a la meva vida personal, al meu dia a dia, no, trobo que és com una cosa que se'm complica més. Llavors, a l'hora d'escriure, és que si no hi ha aquesta vulnerabilitat, si no hi ha aquesta emoció i aquesta sinceritat, aquestes cançons, doncs, per mi, actualment no tindrien sentit.
La portada i el concepte visual també transmeten molta força. Quina història hi ha al darrere d'aquesta estètica?
Doncs la veritat és que també forma part també d'un dels motius pels quals jo no vaig treure a l'estiu aquesta cançó i vaig treure primer l'altra, sinó perquè trobo que el mood d'aquesta cançó és com més trist, és com més cap endins, em resultava una cançó més com de la tardor, ja com tirant a l'hivern, llavors l'estètica també doncs no és un cel amb un sol de les 12 del migdia, saps, com també com d'atardecer. Llavors, doncs, això, la portada al final, doncs consta d'aquesta imatge com de més de recollit del dia, com més cap al final, que al final també és com quan surten totes aquestes veus, i la frase, una frase que per mi com també sembla molt directa i molt clara de la cançó. No volia posar fotos, frases i tot. Vaig dir, bueno, que sigui directa.
Missatge clar i concís.
Exactament.
I quins aprenentatges t'ha deixat aquesta etapa d'introspecció?
Ostres, doncs, aquesta etapa m'ha canviat totalment la vida, la veritat. O sigui, aprenentatges moltíssims del que vull, del que no vull, del meu entorn, de amb qui vull ser, amb qui em vull compartir, de què no vull. També he hagut de com de mirar, no?, del per què ha passat això, per què s'ha permès X coses. La veritat és que aprenentatges, des de luego, un munt. No ha caigut. Vamos, no ha servit per res, vaja, no. O sigui, té tot el sentit.
I has tingut influència d'alguns artistes que t'han acompanyat durant aquest procés?
Doncs mira, la veritat és que una de les parts negatives, no?, que tenim ara amb tot el tema de xarxes i Spotify, que estem com que tenim a l'abast tot, el positiu és que podem, doncs això, tenim tot a l'abast, podem escoltar-ho tot, però una de les parts negatives és com que tinc tants inputs i tants artistes diferents, tants estils diferents, que no et sabria dir al final. Jo sempre pensava, com a l'hora de fer promocions i tot, no? Jo pensava, a qui puc dir que s'assembla aquesta cançó, o a qui puc dir que fa referència, però és que potser algú que ho escolta ho veu claríssimament, però jo és que no acabo de veure una referència clara.
Exacte, no?
I exacta, perquè a part també cada cançó meva tampoc és que siguin semblants una a l'altra. Llavors, doncs, no ho sé, m'agrada molt, ja et dic, com des de tot l'R&B, fins a Ginestar, per exemple, música en català, Adele, tot. És que no et sabria dir.
Una mica de tot.
Sí.
I ja, finalment, què podem esperar d'R&B després del Disparo? Hi haurà més històries per explicar?
Efectivament, hi haurà més històries, totes també a cada qual més personal. Al final, aquesta cançó forma part del meu primer recull, que es diu Les coses que no et vaig dir, que al final cada cançó doncs va com per una persona o una situació diferent de situacions que jo he viscut, i després del Disparo vindrà una altra cançó, no sé si cap al gener o una miqueta més endavant, però aquesta encara, si aquesta ja era recollida, aquesta encara ho és més.
Ho és més.
Sí, o sigui, ho és més, però el que fa el missatge també és com més directe, no sé, crec que és la cançó més poètica que tinc de totes, no ho sé, mira.
Molt bé, doncs esperarem fins al gener, que ens la vinguis a presentar.
Exacte, aquí
doncs,
seré.
Moltíssimes gràcies, R&B, per passar-te pel Connectats.
A vosaltres.
I ara, doncs, us deixem amb la nova cançó del Disparo d'R&B.
Yo no voy contando por ahí que somos novias, no lo saben. Joder, tío, de verdad, que celosa que eres. No, que no podemos vernos, que ya no vimos ayer, mis padres empezarían a sospechar. Pero que yo te quiero, ¿qué más quieres que haga? Soda, tío. Yo nunca te pedí que me quisieras, y si tan malo he hecho, haberme dejado antes. Ahora está volando
está brillando con la luz que me robó.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat a baixar.
Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de l'apagada elèctrica.
Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
Viatge al centre de la ràdio.
I avui, si ens voleu acompanyar, anem fins al Prat Ràdio. Anem a comprovar què fan el dia a dia el redactor d'Esports, Ivan Conde.
Avui seguim descobrint perfils del Prat Ràdio i ho fem amb una persona que és la nostra referent d'esports aquí a l'emissora, almenys he de dir, Carme, la meva, l'Ivan Conde. Bona tarda, Ivan.
Hola, hola, Rocío, què tal, com estàs?
T'hem agafat una mica sense avisar gaire, que et faríem això, que parlaríem avui amb tu.
Sí, sí, no, no hi ha cap pregunta preparada, no sé què em preguntaràs ni res, o sigui que a veure com surt.
Anem a descobrir la teva feina. Jo, per sort, cada dia veig tot el que fas, tot i que segur que descobreixo alguna típica tasca de periodista que no es veu el que hi ha darrere, i jo vull enterar-me de tot. Ivan, però comencem per tothom que ens estigui escoltant. Tu ets el nostre referent d'esports. Com és el teu dia a dia aquí a la ràdio?
Bueno, jo crec que una de les coses també interessants és que cada dia és diferent o com a mínim dins de la rutina que tothom té, entre dilluns i diumenge cada dia és molt diferent, o entre dilluns i divendres cada dia és molt diferent, no? Perquè, per exemple, els dilluns són doncs una cascada, no? Una allau d'haver de... Doncs, tant pel que ens passen els companys de cap de setmana com pel que anem, no?, recopilant nosaltres de resultats, de notícies, de situacions que s'han donat, d'anar com a... No? Tot molt ràpid de... Vale, doncs un equip ha guanyat i això té aquestes conseqüències, o un equip ha perdut i potser t'assabentes, que potser fan fora l'entrenador, i per tant, doncs, dilluns són, doncs, això, de no aturar-se.
Una bogeria, no?
Sí, sí. I després, doncs, en canvi, no? Per exemple, en una ciutat com és el Prat, que és gran però tampoc tan gran, que és petita però tampoc tan petita, no?, que estem en un punt intermig, potser els companys de Terrassa o de Sabadell els temes els hi cauen, no?, molt sols. De vegades, doncs, nosaltres, dimarts, dimecres i dijous, depèn de la setmana, hi ha setmanes on l'actualitat també ens passa molt per sobre, i d'altres que tenim una miqueta més de calma i hem de buscar nosaltres, doncs, els temes, no?, entrevistes interessants, una mica, doncs, com els personatges del Connectats, mm-hmm, podríem dir, no?, doncs fem nosaltres la nostra pròpia versió i coneixem també històries molt, molt xules. Però això, bàsicament, depèn molt del dia. Dilluns molt marcats per l'actualitat, divendres ja parlem del cap de setmana i entremig, doncs, el que se'ns vagi donant.
Et volia preguntar, ara que m'expliques això, quin és el teu dia preferit de la setmana? Perquè tal com ens explicaves, en el teu cas, tots els dies són diferents, però si més no, sí que a nivell organitzatiu... Tenen coses semblants setmanalment, ens deies, no? Dilluns és una bogeria, divendres fem totes les prèvies... A tu quin dia t'agrada més i quin dia t'agrada menys? Que aquesta és una pregunta que jo sempre faig aquí als companys del Prat Ràdio, perquè jo, per exemple, tinc claríssim que per mi els dimarts són el pitjor dia, sí, de la setmana, perquè dilluns almenys arribes del cap de setmana i dimarts ni te'n recordes del que has fet i queda tant per tornar a tenir festa,
no?,
que jo és el dia que més ho diu, però és per qüestions personals i no en el teu cas, com per exemple, no?, a nivell organitzatiu. Crec que és una pregunta molt interessant.
Jo et diria que ara, o sigui, assumint la responsabilitat durant aquests mesos i tal, el dia favorit i el dia menys favorit a la vegada és dilluns. O sigui, pot semblar com...
Sentiments trobats, no?
Sí, perquè és això, és molta feina, no hi arribes a trucar, però al mateix temps també és el dia que això, no? Que truquem als entrenadors i entrenadores, per tant, doncs, amb una agenda molt boja, no? De trucar, de fer 10, 12 trucades, de com ha anat el partit, etc, i buscar els espais, però alhora també, doncs, és bonic, no? Poder, o sigui, primer, que molts entrenadors i entrenadores, dins del seu horari laboral o dins de les seves responsabilitats, et treguin 5 minuts on no poden i t'expliquin, doncs mira, ens ha anat bé, ens ha anat malament, ens ha passat això, etc. I no sé fins a quin punt relació de confiança és potser massa exagerat, però sí que ja no del principi que és com, ja et puc trucar, no sé què, ja ara que portem 3 mesos, sobretot amb els entrenadors més nous, no? Ja hi ha aquest punt de hola, què tal, com t'ha anat el dia, etc. I doncs és el dia més bonic perquè al final és això, no? Dissabte i diumenge, doncs, les victòries, les derrotes, les bones notícies, doncs passen al cap de setmana, esports principalment, i per tant dilluns és el dia d'explicar-les. Per molt que acabem cansats, potser és el dia més bonic i el dia més complicat alhora.
Una de les coses que ens caracteritza els periodistes és que ben hem de saber de qualsevol tema, ser experts en tot a la vegada, i en el teu cas... tu has de ser expert en tots els esports, més enllà del futbol, el bàsquet, el vòlei, no? A gimnàstica rítmica, que aquí al Prat hi ha moltíssima. Sí. Com tu fas per estar al dia de tot el que passa al Prat? Perquè, tal com deies, no som una ciutat tan petita, i sí que és cert que una de les coses que més parlem sempre de la nostra ciutat és el gran teixit associatiu que té i la gran quantitat d'entitats també esportives que té al Prat. Com tu fas?
Bueno, sobretot jo crec que la primera cosa és com i tenir el suport dels clubs i les entitats. Nosaltres sempre intentem, no, fer aquesta tasca una mica de pedagogia de no arribem a tot, és impossible arribar a tot, perquè com dius hi ha 40, 50, 60 entitats esportives i a més, sobretot això, no, a nivell de poliesportiu, el Prat és una ciutat amb molta tradició i que aconsegueix resultats molt, molt rellevants, no? És doncs, un dels 2-3 millors ciutats més potents de patinatge a velocitat en pista, la rítmica és molt potent, el triatló històricament, l'atletisme... bueno, és que em deixaria molts. I per tant és aquest punt de no arribar a tot, no? I doncs, són els clubs moltes vegades que ens han de fer aquest d'allò de ei, esteu atents que ha passat això o esteu atents que la setmana vinent passarà allò altre. I després, sobretot, jo crec que ser conscient de que no saps de tot, que no sabràs mai de tot, i doncs el que no saps, preguntar-ho, que crec que els clubs també, sobretot això, no? D'esports més desconeguts, doncs si tu d'una cosa de kickboxing o de rítmica o de qualsevol esport no saps, jo crec que els clubs són els primers que ja els interessa, no? I els hi agrada que els preguntis, ostres, no? Primeres en cèrcol, vale, però en cèrcol és allò de que aixeques el cèrcol, forma part d'un global, no? O sigui que... Però sí, sobretot ja, per exemple, ara que tenim, ha començat la Copa del Món de Patinatge de Velocitat sobre Gel, que tenim a dos pretencs amb opcions de classificar-se a Jocs Olímpics d'hivern, al Prat, que la neu queda molt lluny, que estem a la costa sí. I que és una cosa molt bonica. Clar, el format és rocambolesc, impossible d'entendre, i els, no, els dos o tres companys i companyes que tenim, doncs, que estem ni que sigui parcialment esports, ara ja no, que coneixem el format, però en l'anterior cicle olímpic, que va estar a punt al Nil Llop de classificar-s'hi, eren pràcticament, imagineu-vos, reunions d'aquestes, gran gabinete, intentant entendre, vale, però tu llavors entens que si això passa així, serà això. No, i consultar i enviar correus a Federació Espanyola i enviar whatsapps a les responsables del club on entrenen, o sigui que, uf, de vegades és molt difícil, sí.
Jo això t'ho preguntava perquè jo d'esports conec gairebé molt poquets, podríem dir. Sí que és cert que algun cop que us he donat algun suport o quan jo treballava de caps de setmana me'n recordo que vaig haver de fer un vídeo d'Affinity.
Ostres.
I vaig estar 30 minuts d'entrevista i la meva entrevista era literalment preguntar i això què és? I aquest concepte què significa? Clar. I això com us ho munteu? Moltes vegades pot donar por, no? Una miqueta anar sense saber perquè et pots sentir... Sobretot jo crec des de la part que l'entitat no senti com una falta de respecte a la nostra ignorància, però el que tu dius també ho vaig notar jo, no? L'agraïment de saber que ens estàvem preocupant de poder fer una peça tal com mana.
Que l'Affinity és l'esport dels gossos que salten, no? I que, no, dic perquè, veus, ja ens passa això de vegades també. És important, esports, no? Que parles, en teoria, transmets una entrevista, una informació a gent que sap moltíssim, hi ha gent que no sap ni de què és l'esport.
És un públic molt variat, no? Sí. I a la vegada has de fer el mateix producte pels experts i pels que no ho són. Aquest és un repte, no, també?
Sí. No sé si es pot aconseguir, realment, no? Perquè de vegades passa molt, no? Doncs Affinity, què dediques? 10 minuts d'entrevista a explicar, ostres, què és l'Affinity, poden participar tots els gossos, quines modalitats hi ha, etcètera. Que potser una persona, la gent que realment li interessa l'Affinity, potser desconnecta i diu que m'estan explicant. Però clar, si no, alhora perds, no? Sobretot en una ràdio pública, que la idea és la de transmetre, la de fer promoció en el sentit positiu, la d'arribar gent nova. Clar, si no fas tampoc aquesta introducció, et perds. I per tant, de vegades sí que és molt difícil, no? També depèn una mica de com vegis o del que vol explicar la persona entrevistada.
Després també et volia preguntar, perquè tu ets una de les veus més habituals del cap de setmana, ara et tenim una temporada aquí entre setmana amb nosaltres, però sempre t'escoltem amb les retransmissions de futbol, també de bàsquet del Prat Ràdio. Com és aquesta vessant? No sé si fins i tot és un dels teus moments preferits com a apassionat de l'esport.
Sí, a mi és la que més m'agrada i amb la que vaig començar, de fet, o sigui, al final... Pot ser un exagerat, però jo, si no fos pels partits, no... Doncs allò de... Està bé, no?, la vessant de periodisme, d'entrevistes, etc. Però el que a mi m'agrada de debò és la vessant dels partits. Si un dissabte o un diumenge només em toca fer un partit, per mi és un dia de no treballar, entre cometes. Jo sempre ho penso que només... Són ja, no són molts, els companys de Ràdio Ràpita ara celebraven 1.000 partits junts, la dupla Ràdio Ràpita, que és increïble, o també tenim a Ràdio Manlleu, doncs, no?, un company que va superar els 1.000 partits, jo estic en 300, o sigui que queda moltíssim, però d'aquests 300 i pico dies només hi ha hagut un dia on realment vaig pensar, és que no vull anar. O sigui, estic cansat, no em trobo bé, no? Però la resta de dies sí que és de voler anar. I no sé com explicar-ho, no? Quan t'agrada molt una cosa, a mi m'agrada molt, perquè a més són equips que de petit seguia i que anava al camp de futbol o a la pista de bàsquet a veure'ls, i per tant, no? Doncs, no sé, ho penso, sobretot en desplaçaments, quan l'Associació Esportiva Prat ha jugat a segona B i tocaven a Balears o a València, clar, que els aficionats de l'equip no podien anar-hi, un partit diumenge a les 5 de la tarda a Alacant és... perquè costa molts diners, perquè perds un dia o dos de la teva festa, perquè després hauries d'anar a treballar dilluns al matí amb 3 hores de son, dic, és que aquí no està podent-hi anar ningú, potser algun directiu o tal, i jo hi puc anar, hi puc estar a dins, i no només no estic pagant, sinó que estic cobrant. Mm-hmm. Evidentment, no ho pots seguir com un aficionat, tens una responsabilitat i, per tant, no et pots deixar emportar, no?, per els teus sentiments o no gaire, o no, has de veure les coses d'una altra manera... Però és que és això, no? O sigui, em paguen per una cosa que jo pagaria. Que en el cas concret de partits, doncs no tanta gent pot tenir aquesta sort.
Volia acabar precisament preguntant-te, perquè ara ho deies, no? Més de 300 partits. No sé si hi ha alguna anècdota concreta que recordis, o si més no, algun partit que hagis viscut d'una manera especial, ja sigui a nivell personal o pel que implicava per l'equip.
Mira que és una pregunta que jo sempre faig
i sempre dic
com pot ser que la gent no sàpiga respondre i ara em passarà a mi el mateix. No sé, 1.000 coses. Potser la gran anècdota, no?, la que tothom comparteix així a nivell a Prat, va ser el play-off, que el Prat va pujar superant 3 eliminatòries, que va ser la primera Ceuta, que el viatge a Ceuta dona per moltíssim, perquè creues l'estret en vaixell, etc. I després vam anar a les Illes Balears, a Tamaraceite, i acabar a Portugalete, dona per molt, però sí que potser a nivell més, doncs, personal o anecdòtic, va ser el dia que el club, o l'any que el Club Bàsquet Prat, ja fa 7-8 temporades, va jugar el play-off d'ascens de CB, i la segona eliminatòria en què va caure va jugar contra el Melilla, i van passar 4-5 dies a Melilla, vam agafar un avió fins Nador, al Marroc, van creuar amb unes furgonetes que no arribaven mai, el directiu del bàsquet regatejant per intentar aconseguir, perquè van pactar un preu i després era un altre, veure jugadors un jugador de 2,20 m en una furgoneteta d'aquestes que n'hi entrava, el pas per l'estret, que, bueno, més enllà ara, no?, fora bromes, doncs veus la dura realitat, no?, de la gent que passa per allà. I, ostres, són d'aquelles coses que tu quedes tu per sempre. No sé, mil anècdotes, mil històries, eh? Des de partits que no comencen perquè els àrbitres queden parats en un accident de trànsit i tal, un partit també que el Menorca no va sortir mai l'avió i van fer una hora i mitja de directe d'un partit que es va suspendre fins que no va arribar la confirmació que suspenia i agafàvem, no, president, què, es suspèn o no? Ah, no ho sé, l'entrenador, què et sembla? Bueno, hi ha mil anècdotes i, bueno, per un llibre, no? Com a tothom que fa periodisme, també.
I les que queden encara per viure, Ivan, gràcies per la teva generositat. T'escoltem tots els dies al Prat Esports, a 2:15, al 91.6 de la FM, també a les tardes, dilluns, dimecres i divendres, després de l'informatiu a 7:45, i ben aviat, de nou, els caps de setmana del Prat Esports.
Doncs sí, a tu informatius, no?
Com sempre, que vagi molt bé, i aquí al Connectats.
A tu, que vagi molt bé.
Gràcies.
Connectats amb Carme Reverte.
Anem molt ràpidament a saber quines són les estrenes que hi ha a la cartellera. Ho fem de la mà del Sergi Estapé i el Jordi Guillem.
Bona tarda. Engeguem una setmana més aquesta secció de cinema dels divendres aquí al Connectats, que compta amb la inestimable aportació del periodista de diari de Terrassa i cinèfil reconegut i reputat Jordi Guillem.
Bon dia, com estem?
Doncs aprofitem avui el Jordi, que la setmana vinent gaudeix d'una setmana de vacances. Jo no sé on les treus.
Estaré a Puigcerdà, la capital de la Cerdanya.
Sempre estàs de vacances. Aprofitem, però comptarem amb la Alba Castellví.
Home, guanyeu en el canvi.
Guanyem en el canvi, absolutament, en tots els sentits. En tots, però en tots.
En tots, en tots.
En tots, de coneixements i tot. Sí, sí. Però bé, el que farem és... bé, Déu-n'hi-do, les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana.
16, si m'he comptat. 16,
si no m'equivoco, sí. Començarem amb la segona part de Wicked, aquest musical dels Estats Units.
Sí, precisament l'Alba és gran aficionada d'aquesta història.
De fet, ja podem avançar, en principi la nostra intenció és que ens comenti, perquè la gent a veure que ens comenti la pel·lícula. Què li ha semblat Wicked Part 2?
És la segona part, en anglès es diu Wicked for Good, ha estat dirigida per John M. Chu, i ja sabeu que és la història del Mac 2,
Mac 2 es diu això.
El Mac, no?
En català es diu Mac 2.
No sé, Màgic no, hi ha molta gent que Mac diu el Màgic 2, no? Màgic no? Mago, un mago és un Mac, no?
Ja, però Mac 2 sembla un jugador de l'NBA.
Bueno, sí, home, però...
Los Toronto Raptors
select... Han fitxado a Mac 2.
The Toronto Raptors select Mac 2.
És una pel·li de 138 minuts. La segona part, retrobem les aventures de les bruixes Elfaba, que és la bruixa dolenta de l'oest, la de color verd, sí, i la Glinda, que és la bruixa bona del nord, que és la de color rosat. Doncs aquestes dues bruixes s'han distanciat i viuen les conseqüències de les seves males decisions. Mentrestant, la multitud del poble d'Oz clama contra la bruixa dolenta i elles dues s'uniran, en fi. És un musical, de fet, que es va veure a Broadway, és un musical que ha fet fortuna, aquest Wicked, i que després de la primera, que van als Oscars en algunes categories, tenim aquesta segona, que també tindrà nominacions.
Molt bé, doncs escoltarem una mica del Mac 2.
El Mac 2.
Que diu el Jordi en realitat és Wicked Part 2. Tu.
Como solo tú sabes.
¿Esto hace lo que yo creo?
No.
¡No fastidies! Esta luz significante.
La varita lo hará convincente.
Linda,
la abuela.
Doncs els que us agradi els musicals, els que us agradi aquesta temàtica, doncs ja ho sabeu, aquí teniu la Part 2 de Wicked, aquest musical que ens comentava el Jordi. Ens anem a França. Ens anem a França, avui anirem dues vegades, però primer anem per una pel·lícula de terror que es diu Dràcula, que és molt original. No sabíem
què. No s'ha fet mai. No s'ha fet mai.
Dràcula. Coita, que no l'ha fet mai ningú, va.
No, molts directors han fet la seva pròpia visió, eh?
Exacte, exacte. No, no, Frankenstein no. Potser, va, fem Dràcula, va. L'home llop ja el farem un altre dia.
És una història d'amor, de fet, també de terror, però bàsicament d'amor. Aquesta novel·la de Bram Stoker, de l'escriptor irlandès, que es va publicar fa 128 anys, l'any 1897, i que molts cineastes han fet. Tenim els Dràcules de la Hammer, clàssica productora britànica, amb Christopher Lee de protagonista, i després Gary Oldman va protagonitzar el Dràcula de Francis Ford Coppola l'any 92.
Horrible.
No, a mi m'agrada, molt. En Winona Ryder, també.
Sí, sí, sí.
I 33 anys després veurem què ha fet, en aquest cas, un dels millors cineastes del fantàstic francès, que es diu Luc Besson, i que ha dirigit aquest Dràcula, A Love Tale, un conte d'amor. Està protagonitzada per Caleb Landry-Jones, que interpreta el paper del conte Vlad II, Dràcula, i per Zoe Bluesidel i un secundari de luxe, l'austríac Christoph Waltz, a part d'altres secundaris. La música, banda sonora, Danny Elfman, molt interessant, i bé, la història és la de sempre. Dràcula renuncia a Déu, és maleït a la vida eterna i està condemnat a vagar en solitari pels segles dels segles, i a partir d'aquesta història doncs, ens explica un conte d'amor on la mortalitat i el destí doncs, tenen els seus...
Una copiada de Hotel
Transilvània
3.
Aquesta també era una versió.
És una copiada, però Hotel Transilvània 3...
No, són adaptacions. Són adaptacions de la novel·la de Bram Stoker.
Quan explicaves història d'amor entre el terrenal i allò, Hotel Transilvània 3, que vaig tenir que tragar diverses vegades doncs, quan tens fills petits, que tampoc em va semblar una pel·lícula horrible, però segur que millor que aquest Dràcula. En fi, marxem a Gran Bretanya per saber d'una pel·lícula de ciència-ficció que em sembla que és un argument molt, molt, molt suat, que és el que passa a aquesta pel·lícula de Running Man.
Sí, però aquí, clar, passa una mica com a Dràcula, que el mèrit no és de la pel·lícula, o el de mèrit, sinó que és una novel·la de Stephen King, escrita amb el pseudònim de Richard Bachman, que es diu The Running Man, de l'any 1982. Per tant, després és veritat que s'ha fet Los Juegos de l'Hambre i tot això, però la idea ve de la novel·la anterior. La premissa és una societat distòpica, un futur proper, i The Running Man és un programa molta audiència a la televisió, és una competició mortal en què els runners, els concursants, hauran de sobreviure 30 dies mentre els persegueixen assassins professionals. Cada moviment que fan és retransmès al públic, que està allò assedegat de sang darrere la pantalla, i a partir d'aquí doncs, hi ha una història, hi ha el protagonista, interpretat per Glenn Powell, Ben Richards, que és un home de classe treballadora, que la seva filla està malalta i ha d'anar al programa per guanyar diners.
Exacte.
Després hi ha Josh Brolin, que també fa un paper, juntament amb William McMacy i Michael Cera, Emilia Jones. En fi, és una història d'aquestes distòpiques, si us agrada.
Doncs. Després ens pregunten per què ens agrada el cine clàssic. Doncs ens agrada el cine clàssic perquè de cinema, no el que veiem ara.
És molt diferent de la novel·la, eh? La novel·la va per un cantó i aquí...
Molt bé. Escoltem una mica de The Running Man. Avui estic mica crític, eh?
Ja ho veig, eh?
Ben Richards, 35 años, casado y con una hija. Tiene una urgencia médica.
Necesitamos dinero para el médico, ya.
Ben, ten cuidado.
Situación laboral en la lista negra. Pero todavía tiene una salida. El programa más popular del país.
¡La sed de sangre es vuestro derecho!
Doncs aquest The Running Man, aquesta pel·lícula de ciència-ficció feta a Gran Bretanya, aquesta distopia que ens comentava el Jordi. Ens anem a Noruega, però ni terror, ni drama, ni ciència-ficció. Aquí una pel·lícula romàntica, Sueños en Oslo.
Sí, una pel·lícula amb un argument interessant, m'ha semblat. Es diu Dreamer, somiadora, sí. Que li han dit Sueños en Oslo, dirigida per Dag Johan Haugerud.
Que ho diuen perquè quedi clar que està
sí,
feta a Noruega.
Sí,
eh?
Perquè...
Que lo sepan, eh?
Sí, algun...
Ponle este título que seguro que sabran que està...
Sí, sí, algun despistat segurament deu imaginar que, doncs, no sé, que veurà un thriller nòrdic o alguna cosa així. No, és una història d'amor. De fet, és la història d'una noia que s'enamora de la seva professora de francès, una noia jove.
Vaja, sí, no havia, això tampoc havia vist mai.
I representa és el seu amor més intens, diguéssim, experimenta l'amor, i el que fa és començar a documentar tots aquesta no relació, perquè no és una relació corresposta, sinó que ella està enamorada, i comença a escriure, i la seva mare i la seva àvia un dia descobreixen aquests textos, aquests diaris íntims, dedicats a la seva estimada, i clar, estan en el dubte de què fer, si desvetllen aquest secret de la seva filla i neta, o creuen que estan molt ben escrits, que s'ha de publicar, i clar, tenen el dubte aquest de què fem, publiquem, no publiquem. A través d'aquí descobreixen, doncs, que ella és una gran escriptora. És una pel·li que ha passat per festivals i que va guanyar el Festival de Berlín a l'Os d'Or a millor pel·lícula. Per tant, una estrena esperada, també.
Molt bé, i acabem amb una pel·lícula de França, ja vam dir que tornaríem a França, que es diu Alfa, un drama, però et sembla que també una mica coseta rara.
Sí, com tot el cinema de Julia Ducournau, és una cineasta francesa centrada en el fantàstic. Aquí ens explica la història d'una adolescent de 13 anys, bastant problemàtica, que viu amb la seva mare, mare soltera, i, en fi, un dia torna de l'escola amb un tatuatge, li han fet un tatuatge al braç, no sabem què ha passat, i aquí començaran a canviar les coses. Protagonitzada per Melissa Boros i Tahar Rahim. Jo us la recomano que li feu un vot de confiança a aquest Alfa, perquè Ducournau és una cineasta molt interessant.
Molt bé, doncs escoltem un trosset d'aquest Alfa.
¿Qué es esto? ¿Sabes que hay un virus por ahí, no? ¿Has hablado a alguien de tu tío?
¿Por qué?
¡Joder! Quédate aquí.
¿Por qué no lo dejas?
¡No te metas!
¡Mamá! ¡Mamá!
Doncs hem acabat amb aquest Alfa, però també hi ha altres estrenes aquesta setmana. Per exemple, una pel·lícula d'acció feta a Finlàndia que es diu Sisu, Camino de la Venganza, que és la segona part,
sí.
Si no m'equivoco, una animació feta a Espanya, Olivia i el Terremoto Invisible, Jay Kelly, una comèdia amb Josh Clooney feta als Estats Units, que pensava que la comentaríem, Ciudad sin sueño, un drama fet a Espanya, un altre drama francès que es diu Reina Madre, un altre drama fet aquí, La Bala, una comèdia italiana, La història de Frank i Nina, El tigre perdido, una d'animació d'Austràlia, Aullar, un thriller fet a Espanya, i dos documentals fets aquí, El último arrebato i un dedicat a Isco Alarcón, que diuen que és un documental molt diferent del que estem acostumats, Isco Alarcón, aquest futbolista
del Màlaga.
Andalús, del Màlaga i de València, i del, es va formar a València, tot i ser andalús, del Real Madrid, etc etc. I ara el Betis. Escolta'm una cosa, em volies comentar aquesta nova, diríem, una mica una tendència de,
sí,
de fer pel·lícules gravades amb el mòbil?
Sí, això ho podeu fer tots des de casa, perquè abans, si volies fer una pel·li, havies de rodar amb 8 mil·límetres, amb 16, normalment amb 8 mil·límetres, i clar, la cinta era cara, i s'havia de revelar, i s'havia de posar so, i no era fàcil fer una pel·lícula. Avui en dia, qualsevol amb un mòbil pot fer una pel·li, és a dir, el tema del suport físic ha canviat moltíssim. De fet, moltes pel·lis, sèries de televisió, es roden amb digital, i hi ha algunes pel·lícules que parcialment o totalment s'han rodat amb la tecnologia de l'iPhone, amb la càmera del mòbil. Hi ha directors de renom, grans produccions que han apostat per gravar aquestes pel·lis, no totes, la majoria, però una part. Per exemple, una de les més conegudes, la última que s'ha estrenat d'aquesta manera, és una pel·li que es diu F1, la pel·li sobre la Fórmula 1 que va dirigir Joseph Kosinski amb Brad Pitt i Damson Idris, que part, no tota, però algunes de les escenes en el circuit estan rodades amb un iPhone 15 Pro Max, i en fi, hi ha molta tecnologia, tant Apple com d'altres marques, doncs es dediquen a millorar dia a dia les càmeres dels mòbils, no?
Però això és una cosa molt puntual o ho acabarem veient?
No, és una cosa puntual. En el cas de Fórmula 1 suposo que era per la capacitat de col·locar un dispositiu mòbil en llocs on una càmera seria més complicat de posar, no? I llavors en el metratge ho barreges. Jo recordo haver vist en algun festival alguna pel·li que deien està rodada 100% amb un mòbil, potser fa 20 anys ja. No és una cosa nova.
No és una cosa que s'hagin inventat.
No, però en el cinema convencional com el coneixem no és massa habitual, però hi ha aquestes...
Però això és una bona història.
Sí,
en el fons, no ha d'afectar.
No, l'important és la història, el suport. Si ho fas amb mòbil o ho fas amb blanc i negre o amb 35 mil·límetres o... En fi, la tecnologia va canviant. No és el mateix ara que fa 100 anys.
No, és evident que els mòbils d'ara, doncs, escolta, si els veiessin els nostres besavis quedarien ben bé al·lucinats.
Sí,
perquè,
sí.
Clar, fan unes fotos quasi perfectes o d'una qualitat que no...
La tecnologia avança. També hi ha una pel·li de terror d'aquestes que t'agraden, que vam parlar aquí fa unes setmanes, que es diu 28 anys després, la pel·li de Danny Boyle, que és un remake de 28 dies després i 28 setmanes després, que també es va gravar en part, segons va declarar el seu director, Danny Boyle, amb aquest iPhone 15 Pro Max, que pel tema de que és
pagat,
més lleuger...
T'han pagat,
que...
no?
No, no,
els d'Apple?
No, ho comento, no, i a més jo no sóc d'Apple, vull dir que... Va, ho comento per...
No,
perquè
igual,
és un mòbil, però...
Sobre,
no, no.
És una... Hi ha gent que li passa un sobre i fa, després fa la pilota a un president de futbol.
N'hi han, sí, sí.
O amb un empresari.
Exacte, sí, sí. No sé què deia ja. No, sí, que amb el nostre mòbil segurament la podríem fer, però que no quedaria massa fina, i amb aquests mòbils de darrera generació, doncs, sí que es pot fer. Una altra es diu Tangerina, una pel·li de fa 10 anys, que és una de les primeres que es va rodar, aquesta sí, íntegrament, amb un iPhone 5S. Els que hi entenguin de mòbils, doncs ja sabran.
Segur que és bo. Quan dius iPhone és bo, ja.
Sí, sí, segur.
A mi dius Xiaomi.
Ja és una altra cosa. I després també tenim una que es diu Insane, de Steven Soderbergh, un director reputat, que ha guanyat l'Oscar, i també doncs, aquesta la va rodar amb un iPhone 7 Plus, en aquest cas. Bé. És un thriller psicològic. I també una altra de Steven Soderbergh, Hyde Fleet Beard, que també està rodada amb un mòbil, una pel·li de l'any 2019, i deixa'm dir que en vaig veure una a Plataformes, a Canal Plus, que no us la recomano, que es diu La Herència, en anglès Inheritance, que és una història sense cap interès, d'una noia que el seu pare l'enreda, no és qui diu ser, llavors resulta que és un traficant, i en fi, dona la volta al món i tot molt. Això, però no té massa cosa.
No t'he recorregut. No. Escolta tu, mira, marxarem... No marxarem amb
cap... una pel·li d'un mòbil. No
marxarem. Bueno, aquests dies s'ha parlat molt en els foros, la gent que parla de cinema, que la pel·lícula Casino, de Martin Scorsese, de 1995, ha fet 30 anys. Recordem, en Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone, James Woods, els que us agraden les pel·lícules de màfia, doncs aquesta màfia...
És molt bona.
És molt bona. I marxarem amb la cançó, una de les cançons de la banda sonora original d'un grup, que si no el coneixeu us el recomano, Fleetwood Mac, és un grup exquisit. I la cançó es diu Go Your Own Away. Marxem amb aquesta cançó de la banda sonora de Casino.
Doncs això, bon cinema, tapeu-vos que fa fred i és un cap de setmana perfecte per anar al cinema.
I si no l'heu vist, Casino, apunteu-vos.
Recupereu-la.
Temps en aquests últims minuts que dediquem a precisament repassar el més destacat de l'agenda, les propostes que us fem des del Connectats per aquest cap de setmana, i tornem a Terrassa per saber quines són exactament. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda a Terrassa, avui divendres a 11:15 de la nit i el Cafè de l'Aula, nova edició de la Rock and Roll Party amb música de vinils de rock and roll, rockabilly, rhythm and blues i doo-wop. I dissabte a les 7 de la tarda i al Teatre Alegria, l'obra Dones lliures, sobre les preses polítiques i la generació del top. Obra de La Voz Ahogada, projecte escènic.
Gràcies, Sergi. Anem fins a Sabadell. Juli, Ramon, bona tarda.
Bona tarda, Sabadell. Aquest cap de setmana tenim molta literatura, molta cultura i molta música. Una agenda ben completa que posarà color al cap de setmana amb un seguit de propostes per a tots els públics. Una de les més destacades és que hi haurà una trentena d'autors locals a la Rambla signant els seus principals llibres. Tot això s'emmarca dins la setmana del llibre SBD que acaba aquest cap de setmana. Però també tenim el Festival El Petit, el Festival Internacional per les Arts de la Primera Infància, que aquest cap de setmana arriba amb gairebé una desena d'obres distribuïdes entre la sala, el teatre principal i l'Astruc. També tenim Missa Solemnis de Beethoven a la Faràndula aquest divendres, avui, o demà, per exemple, l'acte central del Dia Universal dels Drets dels Infants, que es durà a terme a la plaça de la Infància, com no podia ser d'altra manera. Així que ja ho veieu, molta cultura, molta literatura i molta música a Sabadell aquest cap de setmana.
Gràcies, Julià. Anem ara fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. La Guàrdia Urbana de Badalona ja multa des d'aquest dijous els conductors de patinets que no compleixin la nova normativa. El fet de no tenir assegurança, però, es sancionarà a partir del moment en què s'aprovi la nova llei estatal el gener de 2026. Durant un control de 6 a 8 de la tarda al Passeig de la Salut, un dels punts on s'han detectat més problemes amb aquest tipus de vehicles, s'han interposat 14 denúncies, la majoria per circular sense casc, i s'han retirat 4 patinets. Un mes després que s'anunciés l'entrada en vigor de l'ordenança, des d'aquest 20 de novembre ja es preveuen multes de fins a 600 euros, així com la confiscació del vehicle. Les sancions més greus s'interposen...
Ara sí que escoltarem l'agenda de Badalona de la mà de la companya Anna Clara.
Bona tarda de nou, Carme. Aquest cap de setmana a Badalona arriba carregada d'activitats per a tots els públics. Dissabte l'Ajuntament posa en marxa la tercera fira gastronòmica de Nadal a la Rambla del Gorg, que se celebrarà del 21 al 23 de novembre i que coincideix amb un dels moments més esperats, l'encesa de l'arbre de Nadal a la plaça del president Tarradellas a les 6 de la tarda. També a les 6, a l'escorxador Espai Escènic, el cicle de teatre comunitari presenta el grup de la Fundació Psique, que portarà una versió plena d'energia, humor i inclusió del musical Gris. I diumenge el protagonisme serà per a les famílies amb la festa de la infància al parc de Can Zam, de 10 del matí a 2 del migdia. Seran 4 hores de joc, tallers i espais creatius, des d'activitats sensorials per als més petits fins a propostes de robòtica, talers o medi ambient per a infants a partir de 6 anys. A la 1 del migdia, el grup Més Tomàquet oferirà un concert ple de ritme i bon humor. La festa també tindrà un component solidari amb recollida de productes d'higiene per a la Creu Roja i el Banc d'Aliments i l'animació de Pallassos Sense Fronteres.
Gràcies, Anna. Anem ara fins al Prat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. Doncs al Prat comencem amb música, perquè demà dissabte a les 7 de la tarda la Unió Filarmònica celebra el seu tradicional concert de Santa Cecília. L'Auditori del Cèntric serà l'escenari d'un recorregut per la música d'escena francesa amb ballet, musicals i òpera. I també demà, però a les 10 de la nit, la CAP s'acollirà a OKDW amb el seu nou àlbum i a la banda Economia Sentimental. I diumenge, per acabar el cap de setmana, tenim una cita a l'Artesà amb la Calòrica i la Brama del Cèrvol a les 6 de la tarda. Una comèdia que es desenvolupa a un vell hotel de muntanya enmig del no-res, on es troben diferents personatges que viuran experiències inèdites.
Gràcies, Rocío. I anem amb les propostes de castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs avui l'Escola de Música Torre Balada obre les seves portes després d'un procés de reformes i ho fa amb un concert per celebrar la patrona de la música, Santa Cecília, en què hi participaran al pati tots els alumnes de l'escola aquest divendres a 6:15 de la tarda.
Gràcies, Guillem. I de Sant Cugat us proposem al Teatre Auditori de Sant Cugat, Emma Vilarassau, el concert de Pastora Soler demà dissabte a partir de les 8 del vespre, un concert amb motiu del Dia Internacional contra les Violències Masclistes. Ho deixem aquí. Gràcies a tots per la companyia. Tornarem dilluns per obrir una nova setmana. Adéu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat sona la música que mai no podràs oblidar. Torna-la a tocar, Sam. Un viatge nostàlgic a través de la música d'aquells temps. En Sam t'espera cada diumenge a les 6 de la tarda al 91.5 de la FM per tornar-la a tocar.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Es fa difícil somiar i quan toquem amb els peus a terra tot sembla fer-se més gran. Vaig intentar imaginar que la consciència venia a veure i al veure em va remugar. Sigues fort cada cop